Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró.
Ràdio Estel, informatius.
Jordi Puigneró, Jordi Sánchez, Jordi Turull i Míriam Nogueras seran els representants de Junts per Catalunya a la taula de diàleg entre el govern català i l'espanyol. La trobada, segons va anunciar ahir el president espanyol Pedro Sánchez, s'ha de celebrar aquest dimecres. Junts ha reunit l'executiva aquest matí per decidir la delegació que ja ha estat comunicada al president Pere Aragonès. Ara només falta saber els noms que han de representar la Generalitat en aquesta taula de diàleg. Està previst que el Consell Executiu, que està reunit ara mateix, els nomeni i els faci públics aquest migdia. Una vintena de famílies d'Olesa de Montserrat continuen desallotjades després que diumenge s'incendiés un edifici del municipi. L'accident va provocar la mort d'una dona de 71 anys i va deixar 3 ferits greus que continuen hospitalitzats. Tot i que encara no s'ha confirmat que l'incendi es produís a causa d'una pobresa energètica, sí que s'ha pogut certificar que l'edifici patia deficiències estructurals. En aquest sentit, Fernando Antón Alonso, investigador de l'Institut d'Estudis Urbans i Metropolitans de Barcelona, ha apuntat fa uns minuts en una entrevista al matí de Ràdio Estel les solucions que calen per reduir aquesta pobresa i que no passen per donar una subvenció.
Si no adrecem el tema de la pobresa d'aquests barris, una subvenció puntual es queda en això, una subvenció puntual fins que en un altre moment el barri pateixi les conseqüències de la seva posició relegada en l'estructura urbana de la metròpoli. Aleshores, el que nosaltres reclamem és intervencions estructurals.
Els Mossos d'Esquadra busquen els autors d'una agressió homòfoba a 2 menors que va passar dissabte a la nit a Reus. Els joves van ser agredits físicament i amb caràcter homòfob per un grup de persones a la plaça Europa. A banda de l'agressió, també els van robar objectes personals. Els fets van passar dissabte, però ha estat aquest mateix dilluns quan el pare d'una de les víctimes ha denunciat els fets a la comissaria. Els Mossos mantenen una investigació oberta per un delicte d'odi per orientació sexual. I la policia també investiga la mort d'una dona de 38 anys a mans de la seva parella a Vilajoiosa, al País Valencià. L'home de 52 anys s'hauria suïcidat després de cometre el crim. Es tracta d'un matrimoni amb 3 fills menors d'edat. L'avís el van donar des de l'escola dels infants quan van veure que ningú anava a buscar-los. Els ramaders amb finques a les Vernedes, al municipi de Sort, han denunciat reiterats actes vandàlics en aquesta zona, sempre coincidint amb el cap de setmana i la celebració dels botellots. El darrer episodi, que ha acabat amb la paciència dels ramaders, va succeir durant la nit del passat dissabte, quan es van trencar a cops de martell tots els vidres i les portes d'un tractor. Segons han calculat els ramaders, els danys poden arribar a suposar una despesa de més de 20.000 euros. Anteriorment ja s'havien trobat amb episodis de retrovisors i fils del bestiar trencats, arquetes al rec arrencades o pilones a portes destrossades. El portaveu dels afectats, Francesc Bertran, reclama solucions.
Pensem de que hem de denunciar aquests fets i esperem de que s'intenti fer alguna cosa perquè això no es torni a produir.
Els ramaders, a més, estan preocupats perquè en poques setmanes el bestiar ha de baixar de la muntanya i si aquests actes vandàlics segueixen, temen que els mals siguin més greus. Temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El Barça rep aquesta nit la visita del Bayern de Munic en el debut de la Lliga de Campions. El partit arriba un any després de la gran desfeta blaugrana per 8-2 en la semifinal de Lisboa de l'estiu passat davant l'equip alemany. Pel partit d'avui, Koeman tindrà problemes per definir davantera després que ell es confirmés la baixa per lesió de Martin Braithwaite, que haurà de passar pel quiròfan per operar-se el peu esquerre. El Barça tampoc podrà comptar aquesta nit amb Serginho Dest després de l'esguinç al turmell que es va fer durant l'aturada de seleccions. Ronald Koeman parlava així en la roda de premsa prèvia al partit.
Partido complicado, pero de muchas esperanzas, de mucho interés en competir en esta competición de Champions League, entonces, y jugamos en casa, y entonces intentamos sacar un buen resultado para iniciar esta temporada de Champions League.
Pel que fa al Bayern, tot apunta que finalment sí que podrà comptar amb Robert Lewandowski, que ahir es va entrenar amb normalitat, després que en l'últim partit de la Bundesliga contra hagués hagut d'abandonar el terreny de joc per unes molèsties als abductors. L'equip alemany només té la baixa de Tolisso.
Això és tot per ara. Més notícies a les 12.
Ràdio Estel.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Eduardo.
Si somos más, pagamos menos. Matemática pura.
Uy, pues tienes razón. ¿Qué dice el resto del grupo?
Perfectísimo.
Vale.
Sí, a todo.
Brutal.
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los grupos de 4 a 9 personas tienen un descuento del 8% sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreixo a caixaforum.org.
Siempre buscamos poner a punto las defensas de nuestros pequeños. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protect Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protect Junior, de Laboratorios Marnis, es el suplemento que pone a punto las defensas de niños y adolescentes. Pide Protect Junior en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí a Ràdio Estel. El magazín Zin Zin.
Són els que passen de les 11 del matí. Estàs escoltant el matí a Ràdio Estel i en aquesta segona hora del magazín parlem de l'evolució de la pandèmia i ho fem amb el president del Col·legi de Metges de Barcelona, el doctor Jaume Pedrós. Molt bon dia, doctor.
Bon dia.
Doncs ara mateix contem gairebé amb el 70% de població vacunada. El debat podríem dir que està, doncs, servit. Hem d'implantar el passaport Covid per controlar la pandèmia i incentivar, sobretot, la vacunació a casa nostra. De fet, molts països europeus ja han començat a aplicar aquesta mesura. Anem tard? S'ha d'implantar la vacunació obligatòria? Doctor Jaume Pedrós, primer de tot, és d'agrair que estigui amb nosaltres perquè és una de les veus més clares i directes, si m'ho permet, que ens ha parlat durant tota la pandèmia.
Moltíssimes gràcies. Intentant ajudar.
Sembla que la xifra de contagis, doctor, i hospitalitzats, doncs, va a la baixa, però, clar, gairebé els darrers mesos podríem dir que ens han mostrat que tot es pot capgirar en qualsevol moment, no? En quina situació estem ara mateix? Cap a on pot evolucionar la pandèmia?
Bueno, la primera cosa que hem de dir és que la pandèmia no s'ha acabat. La pandèmia, jo crec que la introducció de les vacunes i, sobretot, l'àmplia cobertura que això ens ha donat una important capa de població fa que en aquests moments puguem dir que també és veritat en el moment estacional que els contagis comunitaris han baixat de forma dramàtica en positiu, o sigui, ja és dels moments que tenim menys contagi comunitari, però continua havent-hi i continuem tenint ingressos. És veritat que no estem a la situació que estàvem al juliol, però ja veieu, els casos que es compliquen acaben estant molt temps i una de les coses que s'ha posat en evidència és que la immensa majoria dels que han estat ingressats per situacions greus, complicades, han estat persones que no estaven vacunades o estaven amb una pauta incompletada de vacunació. Per tant, l'objectiu de la vacunació continua sent el prioritari, és l'eina més important que tenim, a part de les mesures de prevenció normals, que són la distància, ventilació, l'ús de mascareta. I és veritat que ens vam fixar fa mesos amb l'objectiu del 70% de la població. Nosaltres som Catalunya, a l'estat espanyol, un dels països amb més seguiment per part de la població de la vacunació. Hi ha més confiança amb els metges, amb el sistema sanitari, amb les recomanacions que es fan, però és insuficient encara, donat que en el moment pandèmic estem, sabem que hi ha riscos allò que es diuen d'escapades mutacionals.
Sí.
Tenim variants del virus que són altament contagiables o contagiants, i per tant necessitem major cobertura. Haver-ho plantejat abans, quan hi havia dificultats i es feia per trams d'edat la vacunació, doncs hauria estat un error. Però jo interpreto que ara, i a més ho estem veient, que no hi ha aquelles cues per vacunar-se, que s'ha hagut d'insistir moltíssim perquè hi ha hagut una certa relaxació aquest estiu, que encara hi ha segments de la població que són reacis, alguns per por, per hipocondria, és igual.
Per qualsevol motiu.
Bé, a mi el que em preocupa sobretot els que són susceptibles de ser bombardejats per informacions, per fakes o per informacions sectàries, ideològiques. Jo he sentit algunes de molt pintoresques.
Clar.
Però que hi ha gent de bona fe, sense informació, o que creu que la té, que aquesta vegada hi ha... Jo també he descobert que hi ha molts savis que saben moltes coses quan d'aquesta malaltia sabem el que sabem. I el que sabem és que aquestes vacunes, malgrat no ser esterilitzants, vol dir que no eliminen el virus, sí que disminueixen la capacitat de contagi.
Sí.
Per part del que està vacunat, de ser contagiat, i si a més desenvolupa la malaltia, les possibilitats de que faci una diguéssim, manifestacions greus, doncs baixa també de
manera
molt, molt, molt significativa. Això s'ha posat en evidència. Ara bé, sí que hem vist que hi ha persones que tot i estan amb la dosis completa, persones més vulnerables o persones a vegades grans que no han fet una bona immunitat, doncs hauran de fer una nova dosis, com ja...
Una tercera dosi.
I s'ha anat dient. Però arribat on hem arribat ara, jo crec que està plenament justificat que hi hagi, per temes que no són drets fonamentals, una altra cosa, el tema del debat social que s'ha de fer sobre què passa quan un està en un espai tancat i algú que no està vacunat. Aquest serà un debat que ja es plantejarà, però almenys
sí.
Per aquelles activitats que no són fonamentals, que no formen part de drets fonamentals, que vol dir l'oci, que vol dir la cultura, que vol dir la restauració, que vol dir els viatges, jo entenc que s'ha d'exigir que les persones estiguin vacunades. Hi ha gent que dirà que això és discriminatori. Bueno, és una discriminació positiva. Hi ha moltes coses que fem que estan instal·lades a la societat que són discriminacions positives en favor de col·lectius que poden, en aquest cas, a vegades de majories, a vegades de minories discriminades, però en aquest cas són de les majories, perquè oblidem, la vacunació no només ens protegeix individualment, ens protegeix col·lectivament, però
sobretot
protegeix en els més vulnerables, en aquells que no es poden vacunar, i també en el propi sistema sanitari. Per tant, és un acte de responsabilitat i de solidaritat. Jo entenc que s'ha de poder... No n'hi ha prou en dir la cultura és segura. S'han de fer mesures, s'han d'aplicar les màximes mesures perquè realment sigui segura. No n'hi ha prou en dir la restauració és segura. S'han de fer mesures, i la mesura de la vacunació és una mesura que dona molta més seguretat. Òbviament, això no significa que no hem de deixar de portar mascareta en espais tancats, que s'ha de mantenir la distància,
sí,
que ha d'haver-hi bona ventilació, però jo personalment, això és una opinió personal, defenso que, com han fet altres països, de fet, si algú vol anar a França o algú vol anar a Itàlia, ha d'ensenyar el passaport de vacunació.
Clar, i doctor, d'alguna manera, doctor Pedrós, també és una mica incongruent en el sentit de que nosaltres, per exemple, per viatjar a les Illes Balears, se'ns demana el passaport Covid, però un cop allà, doncs, puguem moure'ns, no? Puguem...
No té cap sentit.
No sé com ho veu vostè, però...
Però fixi's, la discriminació positiva
sí.
o discriminació, és igual. Jo li dic positiva per no dir-li com, perquè discriminació sona malament.
Sí, no, des del punt de vista.
Que això ja no li agrada. Però és igual, si vostè vol anar a un país que ha febre groga i vostè no està vacunat, no podrà entrar en aquell país. Uh-huh. I si vostè vol ser donant de sang per la seva condició física o les malalties que hagi pogut tenir, li impedeixen poder fer, doncs no podrà fer-ho. Per tant, no podem fer-ho tot. Tot no es pot fer. I la gent ha d'entendre que la llibertat ve condicionada quan vivim en col·lectivitat. I això no afecta els drets fonamentals, però sí afecta els dels altres. I en aquest sentit, jo crec que s'ha de protegir el bé més important, que és la vida i la salut.
D'acord, doctor. 70% de gent vacunada. Què podem fer per incentivar aquest 30% reticent a vacunar-se ràpid?
Pues tota aquesta argumentació que jo estic donant. I que vegin que, clar, jo des del punt de vista demano a les que tenen responsabilitat, a les administracions, a les autoritats, que vegin que el que té, que s'ha vacunat, que ha actuat amb responsabilitat, que ha tingut un sentit d'autoprotecció, però també de protecció dels altres, doncs, sense deixar de fer l'altre, doncs té una prima a favor, que pot anar a espectacles, que podrà fer un consum de béns i serveis que no formen part de la cartera de drets fonamentals, però que li permetrà fer una vida més normalitzada.
En tot cas, per tancar el tema passaport Covid, creu que vostè que anem tard, que s'hauria d'haver implantat abans?
No. No, perquè, miri, la situació de França i Itàlia ho han fet abans. Jo no sé si és un error, és molt fàcil dir-ho, perquè aquí no hi ha experts en pandèmia, o sigui, sí, en pandèmies petites, però una pandèmia mundial no hi ha cap persona viva que hagi viscut una altra per poder dir això es faria d'aquesta manera o d'una altra. Estem en una cosa nova, uh-huh. I és molt fàcil criticar pilota passada, però és veritat que a França i Itàlia hi ha, els moviments antivacunes són més forts, el debat és més punyent, i potser l'han forçat abans, però, escolti, Austràlia, que no estan amb aquesta vicissitud, que és un país que no té cap, que crec que no, ningú pot dubtar que és dels països amb la qualitat democràtica més altes. Cada país és diferent, i aquest país doncs va introduir elements de discriminació positiva en favor de la vacunació. I jo crec que, malgrat que es digui que hi haurà gent que això el que farà és augmentar l'oposició, bueno, jo crec que els que augmentin l'oposició ja estaven ja situats en aquest terreny, ja d'oposar-se a qualsevol cosa, amb un discurs certament de molt poca solidaritat. I bé, escolti, jo dic el que crec, el que penso, i intento argumentar-ho pensant amb el, insisteixo, amb el bé general. Jo no estic immers, alguns han dit, no, és que els metges tenen conflictes d'interès, no tinc cap conflicte d'interès en cap empresa farmacèutica, amb ningú. Dic el que crec, que penso honestament i amb el meu codi d'ètica per defensar la vida i la salut, sobretot dels més vulnerables, i també de protegir el sistema sanitari que ens protegeix a tots, no només de la Covid.
I doctor, també dic que, clar, hi ha moltíssimes persones que per les seves defenses baixes doncs tampoc es poden vacunar,
no? Més vulnerables.
Exacte.
Més vulnerables, que inclou no només la gent més gran, sinó també la gent que no es pot vacunar. I ara no sabem què ens passarà. És a dir, segur que hi haurà una altra onada. Com es comportarà, no ho sé, però com més ben preparats estiguem, millor podrem afrontar-la, i amb més seguretat, amb més condicions. La seguretat zero no existeix, com no existeix el risc zero. Però si volem tirar endavant, tenim unes armes ara que no haguéssim somiat amb cap altra malaltia. Les vacunes aquestes, jo tinc confiança en l'Agència Europea del Medicament, es van generant evidències, i les evidències de cada moment són les que ens han de fer prendre les decisions millors.
Uh-huh. Avui estem parlant amb Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona. Per cert, què n'opina d'aquestes declaracions d'ahir de la presidenta de Madrid, de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso? L'escoltem.
Estamos en el camino correcto y debemos seguir por esa línea. Por eso me gustaría anunciarles que a partir del 20 de septiembre en la Comunidad de Madrid habrá libertad horaria para la hostelería y el ocio nocturno. También dejará de haber restricciones
de aforo en cines y teatros y ampliaremos de 8 a 10 los comensales en las terrazas.
Doctor Pedrós.
Miri, desconec quina és la realitat de la pandèmia a la Comunitat Autònoma de Madrid. A mi no m'agrada, a mi m'agrada comparar-me amb la gent que ho fa millor al món. Madrid no ha estat posada ni referenciada en cap de les publicacions mundials sobre una gestió de la pandèmia correcta. I per tant, referent, jo m'abstindré de fer comentari a mi de tot aquest tema de la, de la, de la pandèmia, aquesta dicotomia entre llibertat versus restriccions, quan hi ha morts, quan hi ha malalts, i que això sigui una mena de lluita entre els que volen restringir drets fonamentals, i tot això no hi cauré, perquè em sembla que és un discurs demagògic, populista. Els que som defensors, jo ho he estat tota la vida, de, dels drets humans i de la llibertat i la democràcia, entenc que en aquest moment estem en una situació greu a nivell mundial, que no podem fer les coses de manera unilateral sense saber què està passant al món. En el món ens hem de vacunar tots per poder vèncer aquesta pandèmia, i hem d'actuar de forma col·laborativa i, sobretot, fugint de discursos, expectatives demagògiques, o fem veure que els sanitaris estem enfrontats amb els que fan, dediquen a la restauració o l'oci. Què més voldríem? Escolti, no hi ha pitjor malaltia que la pobresa, però no podem posar aquests discursos antagònics, perquè això no ajuda a fer un debat constructiu, ni tampoc a tractar els ciutadans de forma madura ni civilitzada, sinó infantilitzar-lo, i sobretot a portar-los a la porta del populisme. El populisme sempre és l'avançada dels totalitarismes i dels feixismes, i per tant actuem amb responsabilitat, actuem amb seny, fem-ho pensant en el bé general, en el bé col·lectiu, que el que fem nosaltres depèn de condicionarem la vida dels altres, i tinguem l'empatia de saber aquells que estan patint, els que estan patint la malaltia, els que han perdut algun familiar o un amic, els que l'han patit ells, i els que han patit els estralls d'una pandèmia que els ha deixat sense feina o que els ha afectat el negoci. Si tots ho fem bé col·lectivament, ens en sortirem.
Doctor, ens queden res, pocs minuts, però m'agradaria també parlar justament d'aquesta responsabilitat que apel·lava vostè, no? Si no hi haguessin problemes econòmics, des del punt de vista mèdic, estrictament mèdic, què hauríem de fer amb l'oci nocturn?
Miri, jo personalment crec que una de les vies d'abordar una solució de l'oci nocturn és precisament el passaport Covid. Sí, jo crec que en aquest moment que estem amb uns nivells baixos de contagi comunitari, el passaport Covid per part d'aquestes empreses i aquestes empreses i locals, si ho fessin, llavors sí, amb una exigència de compliment de que la gent que entra, doncs entra, a part de les mesures que s'han de fer de distància i de ventilació i tot això, que es fa el que es pot, perquè jo també entenc que quan entra l'alcohol pel mig hi ha una desinhibició de la prudència, però com a mínim que la gent que entra estigui vacunada. I després jo crec que hem de fer un discurs col·lectiu, començant també per les administracions i tots plegats, de denunciar que aquesta manera de normalitzar que molta gent consideri que sigui normal fer botellades al carrer, em sembla d'un signe de decadència, de degeneració. Jo crec que per la... I a més, sobretot, estigmatitzar entre la gent jove. Jo conec moltíssima gent jove que reprova aquesta forma de diversió i que fa activitats amb respecte i, sobretot, tenint en compte la situació en la que estem. Ara, aquesta permissivitat de trobar que és lògic, que, bueno, perquè són jo ho trobo d'un paternalisme molt poc constructiu, molt poc pedagògic. No podem normalitzar les conductes incíviques, no les podem normalitzar.
Doctor Pedrós, digui.
Hem d'intentar de tots enfortir el que són l'assumpció de responsabilitats. Estem en una societat, ara vaig veure l'altre dia un anunci, que parla de drets. No, nosaltres som ciutadans que tenim drets i tenim deures. I els deures ara, encara que no els assenyali l'administració, tenen molt a veure amb l'ètica, és la corresponsabilització envers els altres i envers el món el món al que estem, el d'allà i el que tenim més a prop.
Una pregunta per acabar al doctor Jaume Pedrós. M'agradaria saber quina opinió en té del cas en què un jutjat contenciós va autoritzar un tractament mèdic no avalat per la comunitat científica. Avui també, doncs, ahir, de fet, coneixíem el cas també d'un jutjat de família, si no m'equivoco, que havia de decidir si li donava la raó al pare o la mare d'un fill, no? Que doncs, un dels pares defensava que s'havia de vacunar o no. Creu, doctor Pedrós, que la salut també s'ha judicialitzat?
Bé, ha vingut alguns casos... I jo crec sortosament que el sentit comú impararà. Hi ha hagut alguns casos que han travessat una línia vermella que en els països civilitzats, amb estats de drets civilitzats, amb sanitats universals, amb agències independents d'avaluació, amb societats científiques, amb una col·lectivitat científica i mèdica de nivell, això no es produeix. Aquestes coses es produeixen als països subdesenvolupats, a la qual la cartera de serveis es decideix al marge de l'evidència científica. Jo crec que allò va ser un despropòsit. Sortosament, la jutgessa titular ho va reconduir. Haig de ser reservat perquè la informació que tinc no només és perquè l'Agència Espanyola contraindiqués aquell tractament. Les societats científiques, els col·legis professionals i tota la comunitat mèdica científica ho va trobar una aberració, sinó per la... El fet de que des d'instàncies no sanitàries, sense demanar l'assessorament que li jutgeix, sense demanar l'assessorament que té l'aparell judicial, que són els forenses, dictaminés un auto que era contrari no només a les normes bàsiques, sinó inclús al sentit comú i al seny, de fer rompre més uns treballadors en el marc d'un centre que ja tenen protocols, unes guies, una organització. Això posa en risc la seguretat clínica dels pacients. Això és una aberració. Jo crec que això, aquest fet puntual, sortosament es va reconduir i espero que això no es torni a produir. En tot cas, jo crec que, vaja, no vull pensar que això és el preludi de... una dinàmica que ens haurem d'acostumar. No es pot fer. El dret a autonomia del pacient, que és un dret fonamental, no és un dret il·limitat. És a dir, un pacient pot decidir no acceptar un tractament i dels que li ofereixi un metge o un equip assistencial pot dir, doncs mira, aquest, prefereixo aquest, que no pas aquest altre. Insisteixo, també pot rebutjar-lo, però el que no pot fer és dir, no, jo vull fer una altra cosa. Això és impensable, i que això, a més, s'imposi per via judicial, encara ho trobo aberrant, perquè això atenta directament contra el principi de beneficència i no maleficència que tenim els professionals sanitaris. I, per tant, jo personalment també li dic, a mi si m'obliguessin a fer un tractament que no estigués d'acord, és obvi que no l'aplicaria. I demanaria empara al Col·legi de Metges. Per tant, jo crec que aquesta és una situació que estic convençut que no es prodigarà i ja està.
Jaume Pedrós, doctor Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona. Com sempre, un plaer escoltar-lo. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Doncs vinga, que nosaltres seguim avançant al magazín del matí a Ràdio Estel d'aquest dimarts. Res, marxem a publicitat i a la tornada... Torna ella, Mireia del Pozo, amb tot el seu equip amb el Plusvàlua a dones i després molts més continguts aquí al Matí de Ràdio Cel.
Ràdio Estel.
Buf, cómo me cuesta la vuelta a la rutina.
Te comprendo, yo estaba igual, pero ahora tomo Royal Provite 5000. Son viales para beber que contienen la mayor concentración de jalea real pura del mercado, además de polen, propóleo y vitamina E. Es muy cómodo y se nota. Recuerda, Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A Caixa Fòrum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a caixafòrum.org.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un món de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Buf, cómo me cuesta la vuelta a la rutina.
Te comprendo, yo estaba igual, pero ahora tomo Royal Provite 5000. Son viales para beber que contienen la mayor concentración de jalea real pura del mercado, además de polen, propóleo y vitamina E. Es muy cómodo y se nota. Recuerda, Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Radio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors.
Ara mateix, doncs, passant 2 minutes a 12:15, seguim en directe al matí a Ràdio Estel i tot seguit arriba la Mireia del Pozo i el Plusvàlua Dones. Els dimarts i dijous estaran amb nosaltres al magazín, en un espai doncs, on abordarem un tema en relació a la dona, el lideratge femení, a l'emprenedoria, a l'economia, a la salut, a l'edatisme, la violència de gènere, entre d'altres temes. Mireia del Pozo, benvinguda, molt bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
Com estàs, preparada?
Doncs mira, estic preparada, preparadíssima, amb energia i amb aquests nervis i il·lusió tan bons de l'inici i dels canvis.
Doncs parlant, si us plau, d'aquests canvis que porteu aquesta temporada, perquè sempre, sempre innoveu, vosaltres.
Totalment, l'innovació és part del nostre ADN, Mercè. I el primer canvi és l'horari. Passem, ja ho veieu, aquí a 12:15. El segon, que estarem amb 2 directes setmanals. Això sí, els mateixos dies que estàvem, dimarts i dijous. I el tercer gran canvi, Mercè, és la nova secció, el convidat del mes, que la tindrem cada darrer dijous de mes.
Doncs la veritat és que esteu imparables, i seguim, com sempre, amb coherència i tan necessària, podríem dir-ho, Mireia, avui dia.
Totalment. Aquesta coherència és també un dels nostres trets distintius.
Amb la col·laboració de la Fundació La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.
Bon dia, plusvaluadones, i molt benvingudes a la 6ª temporada. Com esteu? Amb força? Amb ganes? Amb alegria? Desitgem que sí, perquè la vida, estimades plusvaluadones, només és una, i hem de viure-la de la millor manera possible. Nosaltres estem felices, contentes i emocionades de retrobar-nos. És un luxe acompanyar-vos una temporada més, permetent-nos que us continuem ajudant amb informació de màxima qualitat i ben carregades d'energia positiva, marca de la casa. Doncs ara sí, donem la benvinguda a la nostra taula d'avui. Montserrat Pineda Lorenzo, secretària general de Feminismes del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. Bon dia i molt benvinguda a la nostra entrevistada d'avui.
Bon dia, Mireia. Un plaer.
Un plaer tenir-te aquí amb nosaltres. Olga Ortiz Moreno, advocada civil i penal, especialitzada en divorcis i violència de gènere, titulada al lideratge femení, membre de la Comissió de Dret Civil del Parlament de Catalunya. Olga, benvinguda novament a casa teva.
Quina emoció i il·lusió retrobar-nos, Mireia, i plusvàlua dona, ja us enyorava. Escolta, és que hem fet un canvi, ara també diem el segon cognom.
Sí.
Hem fet alguna vegada, però aquesta sisena temporada venim encara més fortes que mai, no?
I tant, totalment, sempre, cada any, Olga, hem de venir més i més fortes, i això que ja saps que fa 6 anys vam començar fortíssimes. Itziar Ruedas Retuerto, responsable d'Igualtat de Pimec, la petita i mitjana empresa de Catalunya. Ben trobada de nou, Itziar.
Ben trobada, Mireia. Contenta de seguir sumant a l'equip Plusvàlua Dones.
Doncs així seguirem. Esperem que tota aquesta temporada estiguis amb nosaltres i amb aquest equip. I la Laura Rocío Cascante, la més gran experta a Catalunya i a Espanya en edatisme. Laura, novament al Plusvàlua Dones. No sentim a la Laura, doncs bé, ja la
trucarem. Ja la trucarem, ara la tornem a trucar. Això és la màgia del directe, que en qualsevol moment torna a sortir la Laura.
Això és fantàstic. Doncs som-hi. Montserrat Pineda, secretària de Feminismes, la nostra entrevistada d'avui. Situem-nos. D'entrada, què és feminisme?
Pues és un moviment, és una manera de transformar el món. Quan dic que és un moviment, és un moviment acadèmic, és un moviment de carrer, és un moviment de pensament, és una manera de posar la igualtat en plural.
Sí.
No solament per aquestes maneres d'entendre, no?, o de les diferents maneres, no?, de confrontar la igualtat, sinó també la manera imprescindible que tenim d'abordar els diferents temes.
Clar, els diferents temes, i aquests, com dius, en plural, feminismes, no només feminisme, feminismes, perquè ha evolucionat moltíssim aquesta paraula.
Sí, no solament ha evolucionat, sinó que, a més, ha anat creixent la potència que té, no? Ha anat creixent les incorporacions, no solament de les dones joves en el carrer, sinó també dels plantejaments acadèmics, no? També de tot el treball que fan, per exemple, les companyes que estan treballant en l'economia feminista, per exemple, no?
Totalment.
I tota la importància que té, no? Totes les contribucions, per exemple, en drets sexuals i reproductius, no?, amb el tema de l'avortament, però també amb el tema de la incorporació, no?, de les persones trans, no?, en la lluita feminista, i, com no, totes les incorporacions que ha fet el feminisme per acabar amb les desigualtats i les discriminacions.
Aquestes desigualtats i discriminacions que fa tants anys que estem lluitant-hi, i molt important aquest concepte d'economia feminista, que no ens oblidem que neix arrel de les cures. Aquells que hem estudiat economia ja fa molts anys que posàvem en el centre les cures i l'economia. Per què és tan important i estem tan contentes com a societat amb aquesta nova conselleria, amb aquest nou departament?
Perquè jo crec que és una aposta, no solament del govern, sinó d'aquesta societat, de posar en la taula de les decisions, no? La nostra consellera sempre ho explica, no? Que el fet d'estar en la taula de govern, d'estar cada dimarts decidint, ara en aquests moments just la nostra consellera està allà, els temes, no? Els marcs que necessitem, no solament jurídics, sinó també programàtics, els plans d'igualtat fins i tot a les empreses,
sí,
no? Totes aquestes qüestions que de vegades són secundàries o han estat secundàries, no? Pues posar-les en la taula, pues, de la gent que decideix, i tindre com a principi la transversalitat de les polítiques, no solament, no?, les que nosaltres podem iniciar, sinó també el que els altres departaments estiguin realitzant, no?, per garantir precisament que la perspectiva de gènere estigui present. Per tant, és molt important la presència del departament.
És bàsica,
no?
És completament bàsica, perquè, com tu dius, que qui està manant hi hagi allà una conselleria que pugui estar amb tots els departaments, és francament un gran canvi. Quan ens parles, Montserrat, de transversalitat, aquest concepte que no para de sortir els darrers anys, què significa?
Transversalitat significa fer possible que totes les polítiques que es fan en aquest país, siguin d'habitatge, de treball, de salut, no?, vinguin incorporades de base en la planificació i en l'estratègia, precisament des d'aquesta perspectiva de gènere, no? I quan estem parlant de transversalitzar també aquesta perspectiva interseccional, significa tindre en compte tots els condicionants socials, culturals, que van associats també al gènere, no? O sigui, per exemple, les dones migrades, pues, tot el tema de l'origen, no? Sí. Però després sé que estic segura que ho parlarem, però tot el tema d'edatisme, però també tot el tema, per exemple, de les opcions sexuals, tot el tema, per exemple, de la classe social, no? Sí. Que no ens hem d'oblidar, que és un dels condicionants que agreuja, no? Totes les situacions que com a dones tenim, no?
I més després, ara com tu apuntaves, això acaba reflectint-se en tot el que és el tema de salut, fins i tot d'educació, i per tant ens acaba afectant a nivell laboral. Quins són els objectius del departament?
Pues tenim les línies, estem acabant de perfilar tot el que és el programa de govern, no? Que en breu es posarà serà públic, no? Però sobretot en les nostres línies està precisament donar valor i donar el màxim, la màxima representació, aquesta transversalitat, o sigui, la garantia, no?, de que això es compleixi, no? Que es compleixi amb una dotació econòmica suficient, perquè jo crec que és una de les qüestions que no ens hem d'enganyar. La política sense un pressupost no és una política que realment pugui canviar les coses.
És fantàstic, Montserrat, que per fi un d'aquests objectius sigui el garantir la transversalitat i es posi obertament de manifest el tema econòmic damunt de la taula, perquè aquelles persones que fa tants anys que ens hi dediquem, és el que hem demanat a tot arreu, perquè sense diners no podem fer absolutament res. Què està passant? Quina és la situació dels feminicidis?
És cert que hem tingut un estiu molt dramàtic i realment per nosaltres ha sigut molt, molt difícil entomar, no?, aquesta conselleria, jo en particular en la secretaria, que soc la responsable de les polítiques de violència masclista, sí. Pues, trobar-nos amb aquesta situació. Són les conseqüències d'un sistema patriarcal, són les conseqüències d'un sistema masclista. Estem parlant d'una estructura que va lluny, no?, i que requereix realment transformacions, que després, si tinc possibilitats, us anunciaré. Però sí que és cert, no?, que el tema dels feminicidis és una de les coses que ja hem fet i que la setmana passada vam crear el gabinet institucional,
sí.
Precisament per posar en evidència que quan estem parlant dels feminicidis, estem parlant de violència masclista, estem parlant d'una qüestió, nosaltres diem d'estat,
sí.
És una qüestió de país. Per tant, el que volem fer és precisament entomar i generar un protocol, que és el que estem treballant també amb els departaments que tenen competències, per millorar com a mínim l'atenció a les famílies, a la comunitat, quan ja han succeït aquests feminicidis.
Avui també a mi m'agradaria preguntar-li a la senyora Pineda, a Mireia, sobretot el tractament que es fa, no?, des dels mitjans de comunicació d'aquests temes, no? Ara justament nosaltres començàvem aquesta temporada parlant de la violència vicària, que justament doncs, s'ha posat, malauradament, en boca de tots, però hem pogut posar-li nom, no? Què n'opina del tractament que se'n fa als mitjans?
Bueno, jo crec que tenim l'oportunitat, la llei 1720, que just va ser aprovada i que crec que és imprescindible, ja aportava, no?, en primer nivell la importància dels mitjans de comunicació, no? Nosaltres estem començant a dissenyar també, no?, una estratègia amb els mitjans de comunicació, precisament perquè sou claus per poder transformar les situacions de desigualtat i discriminació, perquè esteu creant cada dia, no?, no solament opinió, sinó també esteu assenyalant que no és una qüestió moral, no és una qüestió individual, és una qüestió d'estructura, i sou fonamentals per crear aquest canvi que requerim com a societat, no? I, per tant, com diu la llei, no?, tenim unes obligacions al govern, però també tenen una obligació, o tenia una obligació, als mitjans de comunicació. Per tant, la garantia de que aquestes obligacions que tenen els mitjans per estar en sintonia i per no victimitzar encara més, no?
Aquí ve. Això és importantíssim, la responsabilitat social que tenim els mitjans de comunicació, precisament perquè un dels paranys, sense voler-ho, que ens hem trobat, perquè, com bé saps, Mercè, doncs a les facultats no ens ensenyaven i encara ara s'ensenya d'una pinzellada molt ràpida. Es revictimitza a les víctimes i això és algo que no podem ni hem de permetre. Doncs, si us sembla, anem a obrir, anem a donar pas a la tertúlia.
Vinga, que jo tinc ganes de formar part d'aquesta tertúlia. Home, allà, Mireia.
I tant, Mercè, tu aquí, a posar cullerada a tot arreu. Olga, arrel d'aquesta última pregunta del tema dels feminicidis, de la violència vicària, com veus la situació de les criatures, aquestes que han d'anar amb els seus pares a passar pues, uns, bueno, els dies que els hi toca, i que ells han estat i són maltractadors.
Bé, com ha comentat, bueno, la Mercè ho ha preguntat i la Montserrat també ho ha dit, la violència vicària és un fet, ens trobem moltes vegades en els jutjats que si no tenim mecanismes perquè els fills estiguin protegits, ens quedem en certa manera orfes. La llei 17-20 el que ha permès és poder al·legar, almenys com a referent, que aquests nens i nenes també estan patint aquesta violència que han vist com les seves mares que han estat maltractades, agredides físicament, psicològicament, ho han vist, ho han viscut. Per tant, el fet d'anar amb aquest pare que ha maltractat a la seva mare, aquests nens i nenes no ho entenen. També hem de dir que el 3 de setembre ha entrat en vigor la llei estatal, la 821, que ha modificat l'article 94 del Codi Civil, que ja permet i ja diu que els pares que estiguin en procediments penals poden o han de, els jutges han de prendre mesures per evitar que aquests nens i nenes vagin amb aquests progenitors que estan en aquests procediments penals, sempre, clar, en interès del menor. Però és el que dèiem, si no protegim aquests nens, aquests menors i aquestes nenes, crec que el fet de que hi hagi una ordre d'allunyament només per la mare no ens serveix per pal·liar els efectes que té aquesta violència.
Absolutament, absolutament d'acord. És un tema que, a més, sabem que fa molts anys que hi estàs lluitant. Per tant, tu que sempre et mulles tant, Olga, d'una forma absolutament clara, pots dir-nos que estàs en contra de que una criatura que justament és el centre i a qui més s'ha de protegir, estàs en contra de que vagi a passar uns dies amb la persona maltractadora?
Jo crec que s'ha d'avaluar. Hi ha uns instruments que ha creat aquesta llei 17-20, que és avaluar els riscos de les dones maltractades i els seus fills. Si aquests instruments els fem servir bé, a més, incorporem mecanismes d'educació afectivo-sexual en les escoles i tothom fem la nostra feina, jo estic en contra que si hi ha un risc, un mínim risc per a aquest menor, que vagi amb el seu pare. No pot ser.
No pot ser, està clar. No pot ser. Anem a canviar d'àmbit, ens n'anem a mitja ruedes, perquè en tot aquest marc, quina responsabilitat tenen les empreses, Itziar?
Bueno, les empreses tenen l'obligació, no?, de garantir aquesta igualtat entre els homes i les dones a les seves organitzacions. És un dret fonamental i un fet de justícia social. Han de garantir aquesta igualtat. Igual que han de garantir entorns de treball lliures de violència, no? Per la qual cosa, què tenen que fer les empreses, no? Doncs han d'implementar tots aquells protocols necessaris, tant sigui per prevenir aquella violència, aquell assetjament sexual que es pugui donar dintre de l'entorn de treball, sí, com protocols per protegir aquelles víctimes que puguin, dones que puguin ser víctimes de violència de gènere fora de l'entorn de treball, no? Serien dos mecanismes diferents. Un, prevenir internament que puguin donar-se situacions d'assetjament sexual i o per raó de sexe, i també tenir mecanismes per protegir aquelles dones víctimes de violència dins del seu àmbit més familiar.
Doncs ja veieu que les empreses també tenim, també tenen una doble responsabilitat. Per una part, com ens diu Itziar Ruedas, la prevenció, i per una altra, la protecció. Laura Rosillo, ara ja sí que tenim, que abans t'hem presentat. Què passa amb aquesta doble discriminació que patim les dones i amb l'edatisme, que tu n'ets la màxima experta?
Bueno, primer, hola, bon dia, ha costat connectar, però ja estic connectada.
Fantàstic.
A veure, el tema de la discriminació i l'edat és un tema que, a més, està absolutament ocult, no? Ningú en parla. Uh-huh. I en el cas de les dones és molt greu. És molt greu perquè en el moment en què deixes de ser reproductora,
sí,
i deixes de ser productora, per tant, estàs absolutament invisibilitzada. No existeixes com a persona i és molt greu el tema, i cada vegada jo crec que mica en mica la reivindicació de lo que són les dones grans com a justament productores de benestar i productores, jo crec que de futur, sí, serà més important.
Ens parles de que estem ocultes, ens parles també de invisibilització, termes que hem de tenir molt clars. Itziar Ruedas, la discriminació de la que ara ens parla la Laura Rosillo, de dona i edatisme, també té uns gravíssims efectes a nivell laboral. Com podem solucionar-ho?
Bueno, hem de visibilitzar aquestes dones i posar en valor aquelles aportacions que hi ha en positiu. Sí. És a dir, trencar aquesta discriminació, trencar tots aquests mites i posar en valor, no, aquells fets positius de la incorporació de les dones amb edat i no trencar les seves carreres professionals, ja que al final això acaba traduint-se amb el que diem moltes vegades, no, la pobresa femenina. No?
Correcte.
Això té una repercussió en el futur.
Sí.
I hem, des de les empreses hem de treballar i des de PIMEC i la Fundació estem treballant molt fortament per trencar aquests estereotips i trencar amb aquesta xacra que hi ha, no?, de la no contractació de les persones a partir de certa edat, que especialment afecta les dones.
Absolutament. Potser fora bo fer un llistat d'aquestes mesures positives perquè les empreses sàpiguen exactament com aplicar-ho. Olga, lligant precisament tot això, dona, edatisme, empresa, i ara ja ens n'anem al maltractament, perquè com tu molt bé saps, justament les dades ens indiquen que les dones d'una certa edat són les que reben més maltractaments, però al mateix temps més invisibilitzat.
Bueno, clar, el maltractament a la gent gran és un fet i fins i tot els ajuntaments i la Generalitat ha pres mesures i protocols d'actuació en aquests casos. El que deia la Montserrat de la transversalitat, de la perspectiva de gènere, permet que hi hagi una protecció institucional a persones que estarien en risc d'exclusió social, però no per les seves causes socials, sinó perquè són gent gran i com ha dit la Laura, han d'estar protegides. El sistema en temes de maltractament de gent gran, jo crec que es tindria que ampliar i tindria que haver-hi una major protecció a dones grans que estan silenciades i que moltes vegades no han rebut la formació necessària per veure que estan en situacions de maltractament, no només per ser dona o perquè estiguin amb un home que les maltracta. No, em refereixo a un maltractament de fills, de filles, que estan tractant a la gent gran d'una manera que en els jutjats ens costa molt que arribi.
Absolutament. Ara, quan estaves dient això, Olga, he recordat, i estic convençuda que tu també estaves recordant, la primera trucada que vam tenir, Mercè, fa 6 anys, aquí en el Plusvàlua Dones, una dona que patia violència de gènere, i no ens ho va dir clarament, però el que sí que vam veure nosaltres, tant l'Olga Ortiz com jo mateixa, com altres membres de l'equip, era que qui exercia aquesta violència era el seu propi fill.
Correcte. Sí.
Aleshores, doncs realment aquí cal treballar-hi. Laura, no ens posem tristes, anem a treure força, anem a reivindicar de forma clara i contundent.
Està claríssim. Mira, jo tinc clar que som la nova majoria.
Oh, i tant.
Que és una qüestió d'estadística, quasi, que la situació canviï d'aquí a molt poc. Els més grans de 50 anys, i especialment les dones que som dins d'aquest col·lectiu, la majoria, sí, tenim un futur brillant. Tenim un futur fantàstic perquè senzillament serem la nova majoria i, per tant, haurem de donar la nostra opinió, haurem de participar, haurem de ser part de la societat. Fins ara, o fins fa molt poquet, se'ns apartava d'alguna manera del que era la participació social. Sí. Jo crec que cada vegada està més clar que la participació de la gent gran i especialment de les dones serà cada vegada imprescindible, més imprescindible. Per tant, vull deixar un missatge molt optimista. Si som la nova majoria, podrem decidir, podrem participar. Jo crec que veritablement tenim molt a dir i moltes coses per aportar aquest canvi social que s'està produint, perquè el que és cert és que s'està produint un canvi. S'està produint un canvi en tot el que té a veure amb justament el feminisme, amb la reivindicació de l'aportació de la dona a la societat.
Escolta'm, Laura, és fantàstica aquesta força, aquestes ganes. Realment hi ha hagut un canvi cultural i social molt gran amb tot el que és la natalitat. I, per tant, cada vegada, demogràficament, les persones tenim més edat i som més les dones perquè vivim més anys. Ja parlarem un altre dia de les condicions de salut amb les que vivim. Però, Montserrat, el futur que ens espera a les dones és brillant. I més amb l'obertura de la conselleria.
I el treball que totes tenim que fer, no? O sigui, per nosaltres el buscar aliances, tant a través dels mitjans, a través del carrer, a través dels municipis, o sigui, la manera que volem treballar, per exemple, amb els municipis és fonamental. O sigui, nosaltres volem portar molt clarament, no?, aquest discurs de que quan estem parlant de desigualtat, quan estem parlant de violència, quan estem parlant de discriminació, estem parlant de vulneració de drets.
Totalment.
Per tant, qualsevol política pública social, no? En el que millori la condició de vida de les, en general de les persones, en particular de les dones, estaran nosaltres darrere, no? Perquè a nosaltres ens interessa molt que tothom entengui que tothom té un paper en aquesta transformació.
I tant.
Nosaltres podem ser altaveus, podem generar política, que és el que volem fer, no? Amb una planificació que estem dissenyant, no? I amb suport, no? Amb les entitats, amb les empreses, no? Uh-huh. Però sobretot, en especial, amb aquesta manera d'entendre que quan nosaltres estem parlant de llibertat, estem parlant de drets, estem parlant de política, estem parlant de que cadascuna de nosaltres tenim una responsabilitat, vale? Però que sobretot el govern de Catalunya té una responsabilitat que volem complir.
Justament, doncs, aquestes prioritats, no?, que tenen, avui aprofitant que tenim a la Montserrat Pineda aquí, el Plusvalua Dones, secretària general de Feminismes del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat. Quines són justament aquestes prioritats, aquests temes que tenen sobre la taula i que estan ja treballant?
Pues mira, hi ha unes qüestions que estan molt vinculades, no?, amb violència, que és aquesta reorganització del model i dels serveis, no?, amb un treball que en breu, sobretot a l'octubre, no?, nosaltres convocarem la Comissió Nacional de Violència Masclista, no?, que és aquesta comissió que organitza i que reorganitza alguns dels serveis i que organitza i reorganitza les polítiques públiques, no? Llavors, el que volem, d'alguna manera, és canviar la lògica i generar noves maneres de fer el seguiment d'aquestes polítiques. Per tant, anunciarem, no?, en la reforma. També a nivell de cures i a nivell de corresponsabilitat, sí. Nosaltres, per nosaltres és clau, no?, sí, amb aquesta nova direcció que hem creat de cures, organització del temps i equitat en el treball, precisament de generar plans d'igualtat que siguin molt més enllà d'aquella formalitat que estem obligades com a empreses, sinó que realment siguin transformadores de la cultura empresarial, no?
Parlem de plans d'igualtat, estem parlant d'aliances, ha parlat d'aliances, l'objectiu de desenvolupament sostenible número 7 i de corresponsabilitat. Ets Dia Ruedas.
Sí, totalment. Els plans d'igualtat són l'eina que tenim a les empreses per avançar, per canviar la manera de fer i per garantir aquesta igualtat entre els homes i les dones. Sempre dic, no hem de perdre del punt de vista de la finalitat que tenen els plans. És una eina essencial que hem de continuar treballant i que esperem amb la nova conselleria i amb organització tots plegats, doncs puguem tirar endavant i puguem anar millorant mica en mica la qualitat.
Seguríssim que sí, seguríssim que sí que ho aconseguirem. Laura Rosillo, la Montserrat Pineda, ens ha parlat de llibertat.
Efectivament, és l'ús fonamental. Mira, jo de totes maneres, una de les coses que em preocupa és que les dones de la meva edat, jo tinc 65 anys, hem arribat una mica tard a l'empresa, hem arribat tard a moltes coses. Em preocupa les dones justament que no tenen els recursos per començar aquesta lluita, per buscar aquesta recerca de la llibertat. A mi m'agradaria moltíssim dedicar gran part de la meva feina a justament empoderar aquestes dones que no tenen els recursos que tenim altres, que sí que hem començat a treballar des de molt joves, que hem participat des del començament quasi de la nostra vida, diguem-ne, productiva. I m'agradaria, doncs, això, que cada vegada siguem més dones les que puguem aportar. Fonamentalment aportar noves formes de fer, noves formes de dirigir l'empresa, noves formes de crear la nova societat que s'està configurant, que està naixent ara.
Doncs absolutament, anem a crear noves formes, anem a fer passes endavant des d'aquí, des del Plusvalua Dones, sempre donant veu i apostant pel canvi. Aquest departament és una gran passa endavant de país. Moltíssimes felicitats, Montserrat Pineda. Moltes felicitats extensives a tot el departament. Però, com bé comentaves, teniu i tenim molta feina.
Efectivament, tenim. I el que sí que jo vull enviar un missatge molt clar, no? Recollim el treball que han estat realitzant altres institucions del propi govern, les empreses, les dones que haveu estat treballant, precisament per donar-li valor i per seguir treballant per canviar aquesta societat.
Doncs anem a seguir treballant per canviar aquesta societat, per fer d'aquest un món millor. I, per suposat, podeu comptar amb el Plusvalua Dones, que és la punta de l'iceberg de tot el que hi ha darrere. I brindem perquè heu vingut. per quedar-vos. Doncs esperem que totes les persones siguem feministes, perquè és un tema de drets humans. Moltíssimes gràcies, Olga Ortiz, Itzia Ruedas, Laura Rossillo i la nostra convidada d'avui, la Montserrat Pineda. Ens retrobem dijous. Feliç i productiva jornada, plusvaluadones, i salutacions de qui us ha parlat.
Escolta, Mireia del Pozo.
Mireia del Pozo.
No vull que marxis abans sense... No ens pots escoltar, perquè, clar, recordem als nostres oients que la Mireia estarà amb nosaltres i tot el seu equip, plusvaluadones, dimarts i dijous. Totalment. No ens pots fer un petit abans del que parlarem dijous?
Sí, tant i tant. Dijous parlarem de lideratges. No ens centrarem només en el lideratge femení, ja sabeu que ho hem anat fent d'una forma molt extensiva, i al final de la darrera temporada que vam parlar-ne va haver-hi tal revolució que en seguirem parlant.
Dos quarts de 11 del matí, dos quarts d'11, aquell dos quarts de 12. Els dimarts i dijous del Plus Valvadones aquí al matí a Ràdio Estel. Ara us deixem en el punt de les 12 amb l'Àngelus, l'informatiu horari. Atenció, perquè després arriba Aure Ferran, que s'estrena al matí a L'Olor de Tinta. No us ho perdeu.